L'informatiu del migdia.
L'Institut Castellà oferirà a partir del curs vinent un nou grau bàsic d'activitats comercials. És divendres 14 de març. Aquest nou grau bàsic s'adreça a joves a partir dels 15 anys que hagin cursat com a mínim tercer d'ESO. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Es prorroga el conveni Cuidem el Bosc 4 anys més. La secció d'Esquerra Republicana convoca la desena edició de les beques Oriol Papell. I d'aquest cap de setmana, justament aquest dissabte, se celebra la segona edició de la Fira de Cervesa Mars & Beer. I la previsió meteorològica, pluges intermitents durant tot el dia, les temperatures no passaran dels 8 graus. Comencem. L'Institut Castellà oferirà a partir del curs vinent un nou grau bàsic d'activitats comercials, una formació de 2 anys que ampliarà les opcions formatives del municipi i permetrà als joves adquirir coneixements en l'àmbit del comerç. L'anunci es va fer ahir en el marc de la trobada que la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Montserrat Capdevila, va mantenir amb l'Ajuntament, amb l'alcaldessa de Castellà del Vallès, Yolanda Rivera, i la tinent d'alcaldessa i regidora d'Educació, Anna Riera. Aquest nou grau bàsic s'adreça a joves a partir de 15 anys que hagin cursat com a mínim tercer d'ESO o en casos excepcionals segon i que disposin d'una proposta d'estudis en el seu consell orientador. Segons Capdevila, és una nova eina per lluitar contra l'abandonament escolar.
I per altra banda, posar en valor una nova oferta que en aquest cas en el municipi hi haurà per la lluita contra l'abandonament escolar, com és el nou grau bàsic d'activitats comercials a l'Institut de Castellà. Llavors, en aquest sentit, també, que és un nou element que no només s'ofereix al municipi de Castellà, sinó també a nivell de comarca. Llavors, aquest també és un element, jo crec, molt important.
Així és com es distribuirà l'horari lectiu de la jornada per a aquests alumnes del grau bàsic d'activitats comercials. En parla Loida Peric, coordinadora pedagògica de l'Institut Castellà.
D'aquesta manera fan com la meitat del currículum, és a dir, fan durant la meitat del dia fan una part de l'ESO, no? Fan l'àmbit lingüístic social i fan l'àmbit tecnològic i científic, i l'altra meitat del dia fan la part del cicle formatiu que està vinculat amb el nostre, que és el d'activitats comercials, i també fan unes certes pràctiques amb empreses d'aquí al municipi.
En finalitzar el curs, l'alumnat obtindrà el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria, ESO, i el de tècnic o tècnica bàsica en activitats comercials, que els permetrà continuar formant-se amb un grau mitjà a batxillerat o accedir directament al món laboral. Segons Peric, és una oferta que beneficiarà el poble.
No és només pel nostre centre, òbviament, sinó que jo crec que el poble li beneficiarà al poble també perquè de jove que necessita fer aquesta altra alternativa acadèmica n'hi ha.
Sobretot és una oferta adreçada a aquells joves que tenen dificultats per continuar i graduar-se a l'ESO.
Alumnes de tercer d'ESO que ja entre tercer i quart, que tu ja veus que són alumnes que doncs, tenen moltes dificultats per graduar perquè no segueixen el ritme acadèmic, no? Però que no són alumnes que tinguin cap dificultat, diguéssim, conductual, que són simplement doncs, que porten un endarreriment que fa que no es puguin enganxar, no? Malgrat les adaptacions que tu els hi puguis fer, malgrat moltes coses.
El grau bàsic d'activitats comercials tindrà una capacitat màxima per a 20 alumnes.
La ràtio és d'un màxim de 20 alumnes. Hem de tenir en compte que no poden ser grups molt nombrosos perquè l'atenció i la diversitat que hi ha a aquesta aula és més complexa que una aula de l'ESO, segurament. És convenient que hi hagi pocs alumnes per poder atendre'ls millor.
A més d'aquest grau bàsic d'activitats comercials que s'oferirà el pròxim curs, l'Institut Castellà ja ofereix els cicles formatius de grau mitjà de gestió administrativa i els d'activitats comercials adreçat a la logística. En el marc d'aquesta mateixa trobada entre serveis territorials d'ensenyament i l'Ajuntament, la comitiva va poder conèixer de primera mà la situació dels centres educatius del municipi i les polítiques educatives que es porten a terme. La visita va incloure trobades amb els equips directius de l'Institut Puig de la Creu, l'Institut Castellà i l'Escola Joan Blanquer.
L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament de Castellà, l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà, Gallifa i Sant Llorenç Savall i la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, Boscat, han acordat prorrogar 4 anys més el conveni que desenvolupa el projecte Cuidem el bosc ens cuida. L'objectiu és continuar impulsant actuacions de prevenció d'incendis i d'adaptació dels boscos al canvi climàtic. La Comissió de Seguiment del Conveni, iniciat el 2021, ha validat recentment la pròrroga. Aquest projecte, pioner a Catalunya, ha permès coordinar diferents actors per fomentar la gestió forestal estratègica. En els darrers 4 anys s'han executat programes anuals en 3 de les 7 àrees prioritzades del projecte, les Arenes, Sant Feliu del Racó i el Torell. En aquestes zones s'han dut a terme treballs en 151 hectàrees, a les quals s'afegeixen 37 hectàrees més d'un projecte de prevenció d'incendis al Puig de la Creu. En total s'ha actuat en 188 hectàrees, que és el 23% de les 806 hectàrees incloses a les àrees de foment de la gestió forestal. Jordi Juan, tècnic de l'Associació de Propietaris Forestals, explica quins objectius es busquen amb aquest projecte.
Amb aquest projecte, a part de reduir el risc de foc, es buscava potenciar altres 3 paràmetres, com són la captació de CO2 per reduir els gasos d'efecte hivernacle, l'alliberament d'aigües blaves a cursos fluvials i aqüífers i l'increment de la diversitat.
Juan detalla que la reducció del risc d'incendi s'aconsegueix amb la reducció d'arbres dominats.
Les feines principals han consistit en reduir la càrrega combustible del bosc a partir de l'estassada del sotabosc i la reducció de la densitat d'arbres, amb el que s'aconsegueix un trencament de les continuïtats verticals i així disminuir sobretot la virulència d'un possible foc. Tot i que sembla una miqueta incompatible la reducció del risc d'incendi amb la reducció d'arbres amb l'increment de CO2, aquesta es aconsegueix gràcies a que les feines que es fan principalment és eliminar arbres dominats que ja no presenten creixement i potenciar els arbres més ben conformats i amb major creixement. Cal reduir-los la competència arbustiva i de l'arbrat dominat, incrementen el seu creixement i, per tant, s'incrementa la captació de CO2 amb troncs i arrels.
L'Ajuntament ha finançat un 56% dels treballs executats entre el 2021 i el 2024 amb una aportació de 322.000 dels 580.000 euros invertits en el projecte fins ara. La resta de finançament prové del Centre de Propietat Forestal de la Generalitat, que ha posat un 31%, la Diputació un 5% i empreses que han dut a terme actuacions de responsabilitat social i mediambiental corporativa, que han aportat un 8%. El projecte preveu donar continuïtat al programa Life Climarc, que implica la redacció de projectes de mitigació i adaptació del canvi climàtic, PROMAC, en col·laboració amb el Centre de Propietat Forestal. Mitjançant aquest programa, les empreses poden participar i obtenir crèdits climàtics que reconeixen la seva contribució a la creació d'hectàrees resilients al canvi climàtic i a la millora de la regulació del cicle de carboni, la provisió d'aigua i la biodiversitat. Les empreses interessades poden obtenir crèdits climàtics a través dels webs boscosvallès.cat i creditsclimaticsforestal.cat.
L'informatiu del migdia.
Arriba la desena edició de la convocatòria de la beca Oriol Papell, que organitza Esquerra Republicana, que estarà oberta des del 17 de març fins al 6 d'abril. La mateixa portaveu republicana, Dolors Ruiz, explica l'origen de la beca.
Convoquem la beca d'estudis Oriol Papell en la seva desena edició. Fa uns anys que va morir l'Oriol.
Segons Ruiz, continuar una beca amb el seu nom és una bona manera de mantenir els valors republicans.
I la secció local en aquell moment va decidir que una manera d'honrar la seva memòria i contribuir a la tasca que ell volia fer des d'Esquerra com a regidor i com a impulsor de jovent republicà, doncs que continuar una beca amb el seu nom era una bona manera de vetllar pels valors republicans, honrar la seva memòria i ajudar que el jovent doncs pugui continuar o fer uns estudis que d'alguna manera a vegades pengen d'aquesta quantitat econòmica.
Poden ser beneficiaris de la beca persones amb els següents requisits: estar empadronat a castellà i no haver complert els 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Els interessats poden enviar un correu electrònic a l'adreça becauriolpapell@gmail.com i conèixer els detalls de les bases al perfil d'Instagram @esquerracastellà. Entre les candidatures rebudes per obtenir aquesta beca de suport als estudis es farà una tria d'entre 3 i 6 finalistes per part d'un jurat de 6 persones que faran una entrevista final que valorarà la qualitat del projecte presentat i els mèrits acadèmics de la candidata o candidat. En aquest sentit, Dolors Ruiz va voler destacar el pes dels 6 membres del jurat.
En aquesta ocasió, el jurat el formen 6 docents de diferents àmbits. Tenim, per exemple, el Lluís Font i la Sílvia Nicolàs, que ja havien format part d'altres edicions. El Lluís Font com a professor de física de l'UAB i la Sílvia Nicolàs, que és docent de professor d'anglès. I s'incorpora la Rosa Maria Estévez, que és professora de llengua i de música, l'Esteve Prat, esperen Belles Arts, la Maria Noelia Corral, que és docent de física i química de l'Institut Castellà, i el Denis Serrano, que és ara professor de robòtica. Sí. Però bàsicament és això, que el jurat és molt ampli, toca molts sectors i la intenció és detectar talent, ajudar amb aquests 2.000 euros, que és aportació de sou de regidors.
La beca suposa una aportació de 2.000 euros, diners que surten del sou dels 4 regidors del grup d'Esquerra Republicana. Com que s'arriba a una edició especial, la desena, l'acte de lliurament dels premis es farà el 15 de maig en un esdeveniment per on passaran també els diversos guanyadors de les edicions anteriors. I anem a més qüestions. Dissabte 15 se celebra la segona Marxa en Via a l'Espai Tolrà de Castellà del Vallès, una proposta impulsada per l'entitat Vila Barraques que comparteix la vila en un punt de trobada de molts castellarencs, però també de gent d'altres poblacions veïnes. En té més detalls la nostra companya Marina Antonez.
Doncs efectivament, aquesta serà ja la segona edició que se celebra a la nostra vila d'aquesta festa de la cervesa artesana. L'any passat va funcionar molt bé, amb una assistència de fins a 2.000 persones, i enguany ho han volgut repetir. En parla Xavi Graells, membre de Vila Barraques.
Doncs mira, aquest any fem la segona edició, que l'any passat va fer, era una novetat de l'any passat, i realment va funcionar molt bé l'any passat i aquest any ho hem volgut tornar a repetir. I és bàsicament una festa, volem fer una festa de cervesa artesana, una mica estil Oktoberfest, però portat a la catalana, diguéssim.
A la Marzenbier les portes s'obriran a 11:45 del matí i seguiran obertes fins a 2:00 de la matinada. L'entrada és lliure i gratuïta per gaudir dels concerts. Per tant, només s'hauran de pagar les consumicions. Se servirà només cervesa artesana i n'hi haurà de dues marques, l'Espiga i la Pirata, que oferiran 4 varietats de cervesa cadascuna. A més de la venda de cervesa artesana, un tret diferencial de la Marzenbier respecte a altres festes de cervesa artesana que es duen a terme a la comarca és que en aquesta festa castellarenca hi ha concerts i cultura popular.
Hi ha diversos esdeveniments de cervesa artesana, amb Cal Capablanc, que crec que en va muntar un, però no sé si al final es va cancel·lar per pluja i tot això, però així com dit Marzenbier i nosaltres portant amb cultura, concerts i tot això, jo no en conec cap. Només s'han de pagar les consumicions, o sigui, podeu venir a disfrutar dels concerts gratuïtament i si voleu consumir, doncs ja hi haurà barra.
Una de les novetats que s'incorpora enguany és una calçotada popular, que es preveu a 2:45 de la tarda. Els tiquets es poden comprar al web de Vila Barraques anticipadament i també hi haurà tiquets per comprar el mateix dia. El preu és de 15 euros i inclou calçot, salsa, carn, una consumició i també pa. Es couran a fora, però el dinar es farà a l'interior de l'Espai Tolrà. S'han calculat unes 200 persones a dinar.
I aquest any volíem fer també un dinar popular calçotada. Bueno, sí, és una calçotada popular, bàsicament. Estan els tiquets a la venda pel nostre web, que podeu accedir des del nostre perfil d'Instagram, i costa 15 euros i entren calçot, salsa, aigua, una consumició, pa, carn i crec que no em deixo res.
Pel que fa als concerts, començaran a 12:00 del migdia amb Joan Colomo, un músic i cantautor reconegut en el panorama musical català que ha format part de diferents grups i que també actua en solitari. A primera hora de la tarda és previst el dinar popular de calçotada fins a 5:00, quan es reprendran les propostes culturals amb la participació de diverses entitats de la vila centrades en la cultura popular. En concret, hi seran els Castellers de Castellà, el Ball de Gitanes, les Tabaleres dels Diables de l'Esbar, els Gegants també de l'Esbar, el Ball de Bastons i el Grup de Sardanes i Danses del Món. L'ETC també col·labora col·labora aportant els tècnics de l'Esbar i també el Lab Castellà, que ha fet la cartelleria. A continuació, a les 5 de la tarda, s'iniciarà la ronda de concerts. Primer, amb Boom Titis, que combinen un repertori de composicions pròpies amb temes tradicionals americans, amb la voluntat de divulgar l'estil musical all-time desconegut a Catalunya. Després serà el torn de Dani Peralbo i el Comboi a les 9 del vespre, un grup català de pop-rock que va guanyar el Sona Nou l'any 2021. I ja a les 11 de la nit actuaran els All Foll, un duet que ja va venir a tocar el Calissó fa unes setmanes, que toca l'acordió diatònic, un flabiol i un tamborí. DJ Tofu, a 1:15 de la matinada, serà l'encarregada de cloure la segona Mars en Vier.
L'informatiu del migdia.
I en Pàgina Cultural avui us expliquem que diumenge 16 a les 12 l'Auditori acull l'espectacle de teatre familiar Somium, la ciutat dels oficis impossibles, a càrrec de la companyia El que me queda de teatre. De nou, la nostra companya Marina Antúnez.
La companyia feia anys que tenia al calaix aquesta idea en què un personatge, l'home que posa als carrers, es troba oficis impossibles, com una perruquera de peixos, l'amagadora de tresors, l'home que fa la forma dels núvols o la que ensenya a cantar ocells, per exemple. És una visita molt peculiar on tots els oficis són possibles. Així ho explica Joan Fernández, dramaturg i actor a l'espectacle.
Tot això neix de fa anys, teníem el calaix, aquestes idees que sempre estan al calaix i que dius, un dia la faré. Era un personatge que és l'home que posa als carrers, on fem aquesta visita a una població on trobem, no sé, doncs la perruquera de peixos, l'amagadora de tresors, l'home que fa la forma dels núvols, per exemple, el que ensenya a cantar als ocells, i fem això, com un foraster picat a Somion, que coneix tots aquests personatges i que descobreix que amb la imaginació tot és possible. Qualsevol ofici que puguis imaginar, a Somion té cabuda.
D'aquesta manera, la companyia reivindica oficis no tan coneguts i ho porta a l'extrem. A Somium es podrà somiar amb els ulls oberts. Cadascú pot ser el que vulgui ser. A partir del treball d'actors, que era difícil per poder representar els oficis impossibles, la companyia va triar una disciplina, la dels titelles. La proposta Somium, doncs, combina la part actoral amb titelles i música en directe. En parla Fernández.
Doncs, bàsica, jo poso els carrers i a partir d'aquí la vida és d'ells. És d'ells i d'una música original que acompanya de l'espectacle, que en aquest cas fa la Busca Músic, no? És una noia que la seva obsessió és posar música a la imaginació i els va acompanyant. Però el moment que l'home que posa els carrers posa el carrer, la vida la pren a ells i són els veritables protagonistes de la història.
L'escenografia de Somium és molt atractiva perquè és una calaixera gegant de la qual van apareixent cosetes. Els de l'Avalot Teatre són els qui construeixen l'escenografia. La companyia El que me queda de teatre té 24 anys d'història, es dedica al teatre familiar, tant de sala com de carrer, i en els últims anys ha buscat experiències diferents com els titelles i també la màgia. Recordem que presenta Somium diumenge 16 a les 12 del migdia a l'Auditori Municipal.
El Juanjo és el creador de la música i en aquest cas aquest cap de setmana vindrà la Júlia, perquè Juanjo ha fet tota la creació. I amb el Juanjo treballo, que fem creació, estrenem espectacle i a partir d'aquí, després ell no pot fer les gires, no? Perquè també és professor al Liceu. I llavors en aquest sentit ho fa la Júlia Ramírez i és aquesta música que intenta posar aquesta música a la imaginació i posa música a tot el que hi ha, tots els moviments, totes les accions dels titelles, i ho fa també amb alguns instruments que semblen impossibles. Portem un ukelele doble, fem sonar la concertina, la melòdica, instruments no gaire habituals. Els espectacles anteriors, per exemple, doncs, ho fèiem acompanyat d'un piano, una cosa més habitual en teatre. En aquest cas hem buscat també que els instruments siguin una mica impossibles, no?
El que me queda de teatre ja va visitar l'Auditori Municipal fa força anys i aquesta vegada torna, com hem dit, aquest diumenge a les 12 del migdia amb Somion, la ciutat dels oficis impossibles.
L'informatiu del migdia.
La Piparra s'ha emportat el premi al millor truita de la primera edició del Truitàpat. Una quinzena d'establiments van participar en aquesta ruta gastronòmica hereva del Corre Truites i organitzada pel Comerç Castellà. Dilluns passat es va anunciar el pòdium del Truitàpat al Mirador. El xef de la Piparra, Kevin Física, assegura que no s'esperava el primer premi, tot i que reconeix que la seva proposta va tenir molt bona resposta per part del públic.
La veritat que no. Sí que és veritat que teníem bon feedback, no? Hem vengut moltes racions i el feedback de la gent era molt bo, però bueno, la veritat que no ho esperàvem. O sigui, ha sigut una sorpresa, la veritat. Era una truita clàssica de patata amb ou, portava un interior de sobrassada amb mozzarella i per sobre un allioli de mel gratinat. A donar un especial agraïment a la meva companya i cambrera Laura, que sense ella no seria possible.
Júlia Lluelles, de Llullu Cakes, assegura que tampoc s'esperava aquesta segona posició. Lluelles va presentar una truita oberta amb rossinyols i botifarra de perol.
No, la veritat és que no, perquè hi havia molt bones truites aquest any. Crec que me la vaig currar, crec que fer-lo un format individual va agradar molt també a la gent, a mi sortia supercalenta. La meva truita era una truita oberta, vull dir, era rotllo un crep, però òbviament de truita, de dos ous amb rossinyols i botifarra del perol. Ja que era la setmana del Carnestoltes, doncs vaig voler introduir la botifarra.
Els responsables del Xivarri, Andrea Aguilar i Pol Lajarín, que van quedar tercers, detallant que la clau de la seva truita era el punt de cocció.
L'any passat, com va ser el primer any, vam triomfar molt i podíem pensar, podíem somiar. Però aquest any sí que és veritat que hem fet moltes, moltes truites, ha anat molt, molt bé, molta gent ha repetit, però no ens fèiem al pòdium, no sé per què, no, aquest any era més...
Molts noms d'aquí i sí, d'allà, però perquè... no, o sigui, dic, bueno, s'hauran guanyat nosaltres més que hem...
Es parlava molt bé de les truites d'aquest any i llavors pensàvem que molts companys tenien fet el treball.
Sí, sí. La melositat que tenia de la cremosa que era de ceba camellada, que és formatge de cabra, que jo crec que el toc que li ha agradat tant de gent ha sigut que és la cremositat que tenia la truita, que era molt...
poc feta.
Des de Comerç Castellà valoren molt positivament la implicació dels restauradors en aquesta iniciativa que es va posar en marxa amb motiu del Dijous Gras i que durant tres vespres va transformar la vila en la capital vallesana de la truita. Es van servir gairebé 5.000 racions de truites. Durant l'acte també es va lliurar el xec regal de 50 euros que es va sortejar entre tots els participants que van votar en el Truitàpat.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Atenció si esteu avui a Castellà, perquè el Casal de la Gent Gran de la Plaça Major acollirà aquest divendres a partir de 17:45 una xerrada marcada dins de la Setmana del Consum, que va començar el dia 10, sobre ciberseguretat per a la gent gran. La xerrada servirà per facilitar diverses eines per prevenir les ciberamenaces i els delictes cibernètics més comuns. Des de fa uns anys, les noves tecnologies formen part de la nostra quotidianitat. De fet, han canviat la nostra vida i, per tant, la manera de comprar i relacionar-nos entre nosaltres. Les comoditats que van acompanyades amb aquesta modalitat de comerç electrònic també comporten certs perills, ja que sovint es desconeix qui està a l'altre cantó de la pantalla. A través d'aquesta sessió es mostrarà com detectar aquests perills i es donaran eines per evitar-los. Els temes en què s'aprofundirà en aquesta conferència són compres per internet i en què ens hem de fixar, o com podem detectar les estafes de phishing, smishing, malware o les cookies. Les propostes de la programació de Sant Josep es completaran amb la novena edició dels petits concerts de Sant Josep, una proposta d'acció musical castellà que arribarà aquest cap de setmana, és el cap de setmana anterior a la fira. Així, dissabte 15 de març, a 11:45, els jardins del Palau Tolrà acolliran la música de l'Orquestra Infantil i Juvenil i els cors petits músics d'acció musical Arcàdia, format per nens i nenes de l'escola Esferac, Sant Esteve i el Sol i la Lluna, que fan l'activitat extraescolar de música. També hi participarà el grup del Ball de Gitanes de Castellà. A l'inici de la proposta s'oferirà xocolata amb melindros. I la segona sessió del Petits Concerts de Sant Josep tindrà lloc diumenge a la plaça del Mirador i consistirà en un concert de combos moderns que començarà a 11:45. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres, 14 de març. Ens acomiadem al que us haguem acompanyat, Carlos de Cegui, el control tècnic, Rocío Gómez, Marina Antúnez, a redacció i locució, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que passeu una bona tarda, bon cap de setmana i ens retrobem el dilluns.